COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. És el moment de COPE Catalunya i Andorra, el moment de la informació més propera, des de l'emissora més propera, COPE Catalunya. Va, comencem amb una pregunta, vale? Això té un misteri avui, així que us demano una mica d'atenció ara a aquestes preguntes que faré. Bé, ja, això és, perquè igual dona una pista sobre moltes coses. És una conclusió meva, també, us ho dic, eh? Va, pregunta. Quin percentatge dels catalanoparlants estan d'acord en que el català sigui una llengua oficial a la Unió Europea? Us dono tres respostes. A, 36%, B, 84% i C, 55%. Quina és? Bé, la correcta és la B, 84%. Una altra pregunta. Quin percentatge dels fiscals... Aquesta és més hardcore, eh? Quin percentatge dels fiscals a Catalunya no disposen de cap acreditació de coneixements de català? Tres respostes. A, 73%, B, 18% i C, 32%. La correcta és la... Mira, per què m'estan dient la A? Correcta, sí, 73%, la A. Vale. Per què faig aquestes preguntes? Poso aquestes preguntes a sobre perquè són, atenció, preguntes d'examen de tercer d'ESO... de tercer d'ESO, de història de la llengua catalana. Igual, aquí tenim una resposta als possibles resultats de l'informe PISA, de comprensió lectora. Què hi ha de comprensió lectora aquí? Però igual no t'enteres de la pregunta, és possible, no? Què hi ha d'història de la llengua catalana en aquestes preguntes que us acabo de fer? Igual aquí és un què. Avui hi ha una reunió entre els consellers, els capos, els que manen a la Generalitat, per intentar treure una solució al desastre de l'informe PISA, no? A totes aquestes dades, recopilo. A Catalunya s'han retrocedit 3 punts en comprensió lectora. Estem a la cua de les comunitats autònomes d'Espanya en comprensió lectora. Estem amb Andalusia, estem amb Melilla... Bé, tot general ha estat un desastre. Tot al contrari, aquí a Espanya tenim un dels millors instituts d'Europa, a Castilla i Lleó. Clar, avui es reuneixen a la Generalitat per veure quina solució trobem a tot això. Jo acabo de fer dues preguntes d'un examen d'història de la llengua catalana. No parlem de Pla. No parlem de la Renaixença. No parlem del Tirant-lo Blanc. No parlem dels inicis de la llengua i el per què de l'evolució del català. Parlem de què passa amb els jutges, què passa amb l'oficialitat del català a la Unió Europea. Bé, pues ja està. És el que volia dir. A partir d'aquí, vostès poden treure les conclusions que vulguin treure, perquè sabeu què? I a risc de que després et diguin Cruz, això no ho has de dir, o t'has de controlar, us explicaré una sensació que tinc, i és que vostès, que estan escoltant ara, i jo, si ens posem a arreglar això... És populisme, puro i duro, eh? Però tinc la terrible sensació que si ens posem a arreglar-ho d'arrel, segur que trobem la solució del per què això no funciona. Segur, eh? Estic seguríssim. O ens apropem molt. O ens apropem molt. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, i el temps que tenim avui, doncs tenim un temps solellat. Bàsicament ja és un predomini important de sol a tot el territori i a mans de boira que potser seran persistents durant tot el dia d'avui. Això és cert. El dia ha començat amb una temperatura fresqueta, fred, en tot cas. Començàvem amb 4 graus sota zero, per exemple, a Girona. Però un grau a Sant Andreu de la Barca, per exemple. Però la temperatura pujarà al migdia. Això sí, això s'acabarà perquè començaran a baixar les temperatures dins d'aquesta muntanya russa. Quan dic de baixar les temperatures, no és que ara estem passant calor, ni molt menys, però és que fa fresqueta, no? Per demà dimecres, doncs esperem que ens passi un front d'aquests ràpids que no porta pluja, no, almenys no porta molta pluja, i la pluja que hi hagi, la neu que hi hagi, s'estarà reduïda al Pirineu Occidental. Parlo de la Vall d'Aran, parlo del Pallars Sobirà, parlo de l'Alt Urgell, parlo del Pallars Jussà. Per aquesta zona, això no esperem pluja i neu, en tot cas, a certes cotes. A la resta veurem núvols, un dia molt, molt ennuvolat, una pujada de les temperatures, i després, quan ja passi el front, que serà la mateixa tarda de dimecres, doncs les temperatures baixaran i el sol continuarà i tornarà a predominar. Això sí, amb una alerta de vent, d'intensitat de vent, tant a tot el Pirineu com a Terres del Delta. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Finarà, que bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comença situant a la C14, a l'altura de Solivella, a la demarcació de Tarragona. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits per una col·lisió frontal entre dos vehicles. Hi ha bombers i Mossos d'Esquadra a peu de carretera. Com dèiem, la calçada en aquests moments es troba totalment restringida a la circulació. També destacarem la BB-2411 a l'altura de Begues, un camió que ha bolcat i s'hi fa pas alternatiu. I destacarem també, pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, que hi ha circulació lenta a la ronda litoral, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, sentit Trinitat, i també a la zona de la zona portuària, en sentit Llobregat, 4 quilòmetres més de lentitud. Avui acabarem destacant aquesta boira densa a la zona de Lleida, sobretot a l'AP2, a Castelldans, entre Castelldans i Juneda. Els bancs de boira són molt densos i ja la redueix molt la visibilitat i s'ha hagut de reduir la velocitat màxima a 80 quilòmetres en aquesta zona. També hi ha visibilitat reduïda per boira a l'AP2 entre Soses i Borges Blanques i a l'autovia 2 entre Soses i Vilagrassa. De moment això és tot, molta precaució.
Fina, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Divendres tenim el sorteig de Nadal, que podríem parlar que és l'inici de la part final del Nadal, en aquest cas, bueno, la part final de del central, no? Ja tenim el Nadal, Sant Esteve, nit de Nadal, tot el que ve, no? Ara, la pregunta que us faig també, avui estic molt de preguntes, us han donat ja el lota de Nadal, el cistell de Nadal? Bé, la pregunta és si això és un dret adquirit o no és un dret adquirit. És a dir, quan és un dret o quan podem suposar que és un dret adquirit, el lot de Nadal, eh? Quan, durant certs anys, no sé exactament quants, si són 5, 6, 7, 8 anys, ara ho afinarem molt millor, l'empresa t'està donant el lot de Nadal. Si un any no te'l dona, després d'estar 6 anys, per exemple, donant-ho, llavors és un problema perquè ja tens un dret adquirit. És a dir, tens dret al lot de Nadal. És així. Mara Rodríguez, com estàs?
Bon dia. Bon dia, Cruz, què tal?
És un dret adquirit?
Hi ha unes condicions, no? Uns certs requisits.
Sí, quins són aquests requisits?
Mira, els tribunals entenen que la cistella de Nadal, perdó, com a acte voluntari, és un dret adquirit dels treballadors quan reuneix una sèrie de requisits. En primer lloc, que sigui una entrega, com tu has dit, regular, constant i reiterada en el temps. I en segon lloc, hi ha el requisit més important, que aquest lliurament es faci amb plena i conscient voluntat de beneficiar els treballadors. Per tant, s'ha de demostrar davant d'aquest tribunal la voluntat empresarial de concedir un benefici.
És un detallet. En aquest cas, que ha de beneficiar. No,
exacte.
Perquè si tu eres un lot de Nadal que perjudica, pues eso te lo quedas.
I s'ha de demostrar. I perquè això sigui, doncs, com he dit, el Tribunal Suprem indica que hi ha d'haver uns principis de reiteració i habitualitat. I si es tracta d'una cosa puntual i no d'un costum, doncs l'empresa té la potestat i la llibertat per decidir quan sí i quan no.
D'acord. Legalment es fa tot això? Es pot fer... Tot això és legal, no?
Doncs en aquest sentit, la llei el que afirma és que les cistelles de Nadal han de ser incloses a les nòmines dels treballadors en ser una retribució en espècie, no?
D'acord.
I a més, cal descomptar de l'IRPF a l'incloure-les a la base de cotització.
És igual que el treballador paga els impostos.
Exacte.
D'aquesta retribució sí. En espècies, no?
I tot i això, l'habitual és que aquestes s'incloguin com a despesa de personal addicional a l'últim mes de l'any, a desembre.
Al desembre, és a dir, seria aquest mes en aquest cas, eh?
Sí.
Clar, la pregunta és, l'empresa pot deixar de regalar la cistella de Nadal?
Per norma general, no. Si una companyia que fa anys que lliura la cistella de Nadal als seus empleats i es troba a punt d'eliminar-la, no pot fer-ho sense haver-ho consultat prèviament amb els seus empleats i haver arribat a un acord prèvi amb ells. Si no, la justícia, el tribunal, com he dit, podria interferir en la relació entre els empleats i els empresaris, que de fet no és la primera vegada que passa, ja que en els darrers anys s'han donat diversos casos en què el Tribunal Suprem ha hagut d'intervenir per aclarir plets empresarials per aquest tema.
Clar, suposo que és una qüestió també de si l'empresa va molt bé, va malament. Quan una empresa va malament, suposo que seria una qüestió d'arribar per retallar despeses en aquest cas, no?
I és possible que el comitè dels treballadors accepti el canvi sempre que s'hagi rebut una comunicació prèvia de l'empresa amb antelació suficient i tal. I en el cas que hi hagi una absorció o una fusió d'empreses, que pot passar, també cal continuar oferint aquesta cistella.
Vale, els treballadors poden reclamar-la?
Sí, el treballador podrà reclamar-ne l'entrega sempre que estigui reconeguda com un dret per una norma, per conveni col·lectiu o per un acord amb l'empresari. També quan es demostri que té l'origen, en una condició més beneficiosa o un dret adquirit pel treballador.
Molt bé. Com som les cistelles de Nadal? Clar, hi ha unes quantes cistelles de Nadal en aquest cas, no? El treballador, per exemple, es pot negar a rebre la cistella?
Es pot negar a rebre la cistella en tractar-se del lliurament d'un obsequi de l'empresa i no pas d'una retribució establerta legalment. No obstant això, com que es tracta d'un acte de liberalitat, en un principi, no? La persona treballadora no pot exigir a l'empresari que, en lloc de fer-li l'entrega a la cistella, se substitueixi aquest obsequi per una quantitat de diners equivalents al seu valor.
D'acord, entenc. Però com som aquestes cistelles? Quin tipus de cistelles? Sobretot, m'interessaria una de les preguntes clares i una de les primeres que faré és quina venda de cistelles hi ha? Vull dir, si ha pujat, si ha baixat en respecte a altres anys. Tenim al telèfon el senyor Damaso Curto, que és CEO de Lotes y Cestas de Navidad, el tenim al telèfon. Damaso, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar
aquí con vosotros.
Hombre, es un placer, hombre. ¿Desde cuándo estáis haciendo Lotes y Cestas de Navidad? ¿Desde cuándo os dedicáis a esto?
Pues mira, aproximadamente unos 16, 17 años, vamos a hacer.
O sea, ya tenéis una historia ahí detrás, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¿Ha subido o ha bajado? ¿Cómo está el nivel de peticiones de cestas de Navidad, por ejemplo, para este año?
Pues mira, este año es el récord histórico de ventas, así de claro te lo digo. Es curioso, pero ha sido... Pues llevamos después de la pandemia unos años muy buenos con el tema de lotes y cestas, donde estamos viendo que las empresas han vuelto con fuerza, así como, por ejemplo, la época de la burbuja inmobiliaria, la crisis que pasamos en su momento, 2008, 2013, bajó bastante. Ahora ha vuelto con muchísima fuerza, muchísima. Es un regalo que no sé si a lo mejor ha tenido que ver algo posiblemente que la pandemia, si recuerdas, pues claro, sufrieron mucho las hostelerías con las cenas de empresa que se acabaron, ¿no?
Sí,
no sé
sí.
Si esto nos ha reforzado al sector, podría ser, pero la cuestión es este año, aun con las noticias de crisis y demás y lo que parece que va a venir el año que viene, nosotros estamos cerrando, nosotros y todo el sector, ¿eh? No somos nosotros únicamente, el mejor año de nuestra historia.
El mejor año, ostras. Sabes que no me lo esperaba que me dijeras eso, porque claro, en un contexto de inflación, de que tal vez igual las empresas guardan, no me esperaba una cosa así, pero es una buena noticia entonces.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Creo, bajo nuestra experiencia de muchos años, que al final del lote una empresa tiene que ir, pues hombre, realmente muy muy mal para no tener este detalle, ¿no? Al final es un detalle que haces que no nos va a sacar ni de ricos ni de pobres, creo yo, en general, a las empresas. Y es una cosa muy arraigada en nuestro país, con una tradición muy grande. Y, hombre, hace mucha ilusión, ¿no? Pues que se reciba el lote. Quería hacerte un comentario,
sí,
porque has hecho una intro muy interesante. En la introducción que has dicho que si era un derecho adquirido los lotes.
Sí.
Es curioso, pero hay un caso con jurisprudencia que si buscáis en Google, no recuerdo dónde fue, si fue por Valencia, no estoy seguro, pero si buscáis en Google los lotes de Navidad son obligatorios por las empresas, hay un caso donde un juez dictaminó que sí. Una empresa que se lo quitó a los trabajadores, se les denunciaron a la empresa y el juez dictaminó que sí. Lo cuento como una curiosidad porque lo podéis buscar en Google, hay varias noticias de esto, fue el 2015 o 2016.
Sí, de hecho ese es el qué, porque cuando se iban muchos años haciendo una misma cosa, luego, sea un lote de empresa o sea cualquier otra cosa, pues se considera en la empresa puede ser un derecho adquirido por las
Exacto.
circunstancias en este caso. Bueno, sí. ¿Cómo son vuestras cestas de empresa? ¿Qué tipo de cuántos precios hay? ¿Qué tipo hay? ¿Qué llevan? ¿Qué abanico me puedes ofrecer?
Mira, la verdad que tenemos un catálogo súper extenso, más de 100 combinaciones que se dice pronto. Estamos hablando que tenemos desde los 11 euros hasta los de más de 600 euros. Y te puedes imaginar que son baúles con jamones 5J
ya,
y muchos premium, ¿no? Entonces, es muy variado. Sí que es cierto que el precio medio de venta de los lotes está entre 30 a 40 euros. Es lo que se suele
vender, ¿no? Las empresas compran un lote así, de 30 a 40 euros.
Exacto, exacto. Pero bueno, luego, ya te digo, es que es súper variado. Te puedes imaginar con ciento y pico combinaciones diferentes, pues tenemos un lío majo, que yo digo, a la hora de preparar. Y hay todo tipo de, para todo tipo de gustos, incluso lotes para veganos, lotes pues para musulmanes, por ejemplo, sin alcohol, ¿no? O sin derivados del cerdo. Lotes, pues bueno, especies, pues más de dulces, más de alcohol, variado, etcétera. Hay mucho tipo de lote. Y luego una cosita curiosa que te cuento también, que es una tendencia que cada vez va a más, supongo que tiene que ver mucho el teletrabajo y sí, bueno, la comodidad, es que cada año nos encontramos que tenemos más de empresas que nos piden, por ejemplo, 80 lotes, pero enviados a 80 direcciones diferentes, casa particular. Con lo cual, a nivel logístico, pues bueno, tiene su qué, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Y cada año vemos que esto va más, es una tendencia que ha venido para quedarse y cada año sube.
Bueno, yo supongo que debéis tener lotes cerrados y luego debe haber abierto, ¿no? Una empresa que escoja, pues ponme un jamón, ponme unas neulas y ponme no sé qué.
Sí, bueno, hay una particularidad que por lo menos nosotros trabajamos así, creo que es así más o menos en otras empresas, que más tiene sentido. Nosotros podemos hacer un lote a medida, como tú estás diciendo, es decir, una empresa te viene y dice, oye, quiero 400 lotes, me quiero gastar 50 euros, pero a mí me interesa que me pongas cuanto más cosas mejor y no quiero jamón, por decirte algo, ¿no? O
sí,
otro que dice que quiero poca cosa de calidad, o aquí está la particularidad, otro que dice, mira, quiero esta marca de vino, esta marca de queso y esta marca de jamón. Eso, por ejemplo, último, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos un catálogo, como te he dicho antes, con 100 combinaciones, con cientos de productos, y nosotros tenemos ya nuestras marcas. Lo que no podemos ir en un momento dado de la campaña a coger marcas que sean diferentes a las que nosotros ya trabajamos, que es un abanico muy, muy, muy,
de acuerdo,
muy amplio, ¿no? Simplemente esto.
Oye, el lote de 600 euros, ¿qué debe llevar? Porque eso, yo me estaba imaginando, me has dejado ahí flipando, no sabía que podían existir lotes de 600 euros. Esto debe darte de comer tres meses o algo así, es una pasada.
Pues bueno, lleva absolutamente, mira, por ejemplo, de hecho hay uno que son más de 1.000 euros, ¿eh? Te lo voy a decir lo que lleva. Venga.
¿Más de 1.000 euros? Cuéntamelo porque esto es para alucinar, explícame.
Sí. Mira, por ejemplo, licores, vinos y cavas, ¿vale? Lleva una botella de champán, Pipe Cuvée, ¿vale? Una botella de cava, Juve Camps, una botella Premier Bullet, vino tinto reserva, Marqués de Riscal, vino tinto finca, un Ribera del Duero, otro Ribera del Duero, otro Verdejo, te voy a ir un poco rápido, ¿eh? Son muchas cosas.
Sí.
O un vodka premium, Roberto Cavalli, una Ginebra Premium Nordés, un Whisky Highland Single Malt Legacy, luego turrones y dulces, no te lo voy a decir porque tiene como 20-25 productos, vamos
sí,
a ver aquí esta mañana, pero te puedes imaginar todo tipo de dulces,
ya,
turrones,
sí,
neulas, etcétera. Y luego realmente la joya de la corona, ¿no? El jamón ibérico bellota 100%, 5J.
Pues señor Dámaso Curto, CEO de Lotes y Cestas de Navidad, oye, escucha, muchísimas gracias por la charla que has tenido aquí con nosotros y por las explicaciones que nos has dado, muy amable.
Hombre, ha sido un placer, José Miguel. Aquí cuando queráis me tenéis y felices fiestas a todos vosotros y a todos los oyentes, que es un placer estar aquí, de verdad.
Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego, gracias. Doncs ja ho veieu, el de 600.000, 200 euros, un lot d'aquests, els que tenim ja el morro fino, els que tenim una certa edat tenim el morro fino, això és magnífic, Bé, no sé si és una qüestió d'edat o què, però amb el pas del temps, això ho sabem, doncs surt el dolor. La rigidez, un hinchazón por desgaste en músculos, articulaciones o huesos, y aparece la artrosis con problemas de movilidad que nos cuesta levantarnos del sofá, subir escaleras, molestas en los hombros, cadera, rodilla, brazos o espalda. Tenemos a Enriqueta de Clinitec que nos dice cómo evitarlo con Artióseo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Y efectivamente, el dolor articular es el trastorno más común que nos afecta a todos, a cualquier edad, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo lo notamos en esa movilidad en diferentes partes de nuestro cuerpo? Como pueden ser rodillas, tobillos, caderas, muñecas, entre otras, ¿no? Y con Artióseo de Laboratorios Clinitec, regeneramos, lubricamos y protegemos las articulaciones, Cruz, reparando los cartílagos, recuperamos los movimientos en los huesos y músculos, desapareciendo ese dolor, incluso por molestias de ligamentos o tendones. Y solo tienes que tomarte 2 cápsulas al día por la noche y listo. Y regeneras los cartílagos en todas tus articulaciones.
Importante, muy importante, Enriqueta, con registro sanitario,
sí,
y código nacional, ¿eh? Son cápsulas a base de extractos naturales, minerales y vitaminas. Realiza una mineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos y es apto para todas las edades, incluso si eres celíaco o diabético. Así que hay que rejuvenecer esas articulaciones, Enriqueta.
Claro que sí, Cruz. claro, y olvidarnos del molesto dolor, porque es posible con artiosio, porque conseguimos esa regeneración del cartílago en, como hemos dicho antes, en rodillas, en hombros, en caderas, de una manera natural, gracias a la incorporación de nutrientes regenerativos, como son minerales, vitaminas y plantas medicinales, que no tiene efectos secundarios y está recomendado para cualquier persona, incluso, Cruz, deportistas también.
Ajá. Con artiosio mejoras la movilidad y alivias las articulaciones, los músculos doloridos, regenerando los cartílagos. ¿Y qué has de hacer? Pues llamar ya. Llama ya al 650-51-52-53. 650-51-52-53. Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte. Oye, Enriqueta, ¿y qué oferta tenemos para empezar ya la regeneración de cartílago, músculos y huesos?
Pues la mejor oferta para los oyentes de Cadena Cope, ¿eh? Si llaman ahora mismo por la compra de dos tratamientos, que son dos meses, vamos a regalar el tercer mes gratis. ¿Qué tienen que hacer? Llamar ahora mismo al teléfono 650-51-52-53, que lo recibe sin gastos de envío en tu domicilio por mensajería. Te recuerdo que es económico, que es efectivo. El teléfono 650-51-52-53, regenérate, que lo notarás ya en el primer mes, porque los resultados son inmediatos. Alivia el dolor, rejuvenece tus articulaciones, porque lo puedes conseguir con artiosio. Vamos a ganar calidad de vida. 650-51-52-53.
Pues olvídate ya del dolor agudo, pinchazos, rigidez, la inflamación. Regenérate con artiosio llamando al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. Y ya sabes, por estar escuchando ahora mismo Cope Cataluña, recibes sí. El tercer mes gratis. Y oye, que solo lo vas a encontrar en Clinitec, en ese teléfono, el 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets molt grans, per tu també.
Adéu, adéu. I de seguida parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés. Com estàs, Imma? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui tinc aquí una d'estafes per flipar, eh? Han detingut, us deixo així en plan titular perquè després ho farem més extens, eh? Han detingut un home a Barcelona, els Mossos d'Esquadra, per estafar prop de 1.200.000 euros. De seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, en filtraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Cope Cataluña y Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Let's go.
Power School quan escolto el slow-mo de Chanel, rememoro la gran actuació que va tenir al Festival d'Eurovisió de fa 2 anys. I, fantàstic. Bé, dit això, anem a parlar d'actualitat policial amb l'Emma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Por de Mossos d'Esquadra. Emma, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia,
Miguel. Jo, amb la xifra aquesta que estava comentant abans, aquesta detenció d'un home a Barcelona per estafar prop d'1.200.000 euros. Però què venia aquest home per estar arribar a aquesta xifra tan bèstia?
Doncs aquest home que dic que és bastant jove, estem parlant d'un noi de 25 anys.
Espavilat, eh?
Sí, al final feia una doble estafa que consistia en fer-se passar per inversor d'animals de luxe i paral·lelament també llogava un habitatge que no era seu. Bàsicament els diners els va fer amb aquesta inversió de cavalls pura sang, no? Va fer convèncer a les víctimes doncs, que era una persona que residia a Miami i que es dedicava al negoci de compra-venda de cavalls pura sang i de cossos de luxe, no? I va proposar a diverses persones a invertir en aquest negoci. I els hi feia doncs, pactar una inversió inicial d'uns 130.000 euros aproximadament.
Carai.
I ell doncs, deia que els interessos dels beneficis amb un molt curt període de temps, doncs serien d'uns 34.000 euros.
Clar, home, no? El noi ja anava a persones que tenien aquests diners, perquè fer una inversió de 130.000 euros, no qualsevol té 130.000 euros per invertir així com així, no?
Efectivament, el que passa és que era una víctima concretament. El que passava és que aquest retorn dels diners doncs, no es produïa mai, anava passant el temps, la víctima anava reclamant les quantitats, no? Però ell sempre s'excusava, l'estafador sempre s'excusava que no podia fer aquestes transferències perquè estava als Estats Units, hi havia un merder de comptes, etc.
El bizum nomeda.
Llavors, el bizum nomeda. Llavors, l'estafador que feia proposava a la víctima doncs, una espècie de mecanisme d'intermediació a través de determinades cases d'apostes, no? Sí. Les que s'havia de fer un pagament previ d'unes quotes en concepte de comissions per operació, no? I així doncs s'anava d'alguna manera complicant l'estafa, però de tota manera, bueno, això es va anar allargant amb el temps i com dèiem, no? Estem parlant d'una estafa d'1.200.000 euros, que no és una cosa massa usual, i en aquest cas, doncs, el detingut va anar pressionant durant mesos i mesos i mesos a la víctima perquè anés realitzant pagaments urgents, en menys de 24 hores, bueno, es va...
No, només és una víctima?
Sí, és una víctima.
El 1.200.000 euros és només una víctima?
Una víctima que, a més, va passar-ho malament perquè aquest senyor doncs, va haver de demanar diners a la família,
ostres,
amics, préstecs personals... Un cop es va ficar dins d'aquesta estafa, doncs, suposem que li va costar molt de sortir, no? Va demanar préstecs personals i familiars doncs, per imports que gairebé superen els 145.000 euros. Vull dir que estem parlant de molts diners. Aquesta víctima doncs, va haver d'invertir tots els seus estalvis, no? I es va anar ficant a dins de l'estafa, doncs ens arribaran a pagar aquestes quantitats de les quals estem parlant.
Jo suposo que després, quan es descobreix tot això, la víctima té poques possibilitats de recuperar els diners, no? No sé si saps això o no. Quines possibilitats hi ha de recuperar part dels diners? Suposo que això ja ho has vist.
Depèn de cada situació.
Clar.
Depèn de si la víctima també es declara insolvent o no es declara insolvent. Cada situació i cada supòsit és diferent. A banda d'això, hem de sumar-li també l'altra estafa de la qual estàvem parlant, d'aquest immoble que no era seu i que llogava, no? I que en aquest sentit també va estafar a les persones. Em sembla que va arribar a estafar a 10 persones jugant a aquest pis i va arribar a sumar un import de 63.000 euros.
Poca broma. Doncs... Mare meva, si és que quan... Ja ho explicaven, a més, ahir estàvem parlant també d'estafes de l'amor, en aquest cas, i és que s'ho saben fer molt bé. Una altra qüestió. Detinguts. Han estat detinguts 4 persones per, presumptament, robar i vendre, i atenció, perquè aquí té molt a veure el preu de l'oli i l'encariment i la pujada estratosfèrica del preu de l'oli, per presumptament robar i vendre olives a les terres de l'Ebre.
Efectivament. La figura de l'estafador sempre és molt flexible i l'estafa sempre va en funció de les circumstàncies, del context, de l'escenari, no? I evidentment, doncs, amb aquest escenari que tenim ara mateix, doncs, que estem parlant de que l'oli està
unes quotes
inhòspites, doncs, evidentment, doncs, els estafadors fan el seu agost, en aquest cas, doncs, dedicant-se a robar olives i fer la compravenda, però ho feien d'una manera doncs molt professional, diríem, perquè feien servir una declaració agrària falsificada per poder vendre aquestes olives, no? Doncs per emular un professional.
Ah, clar, no? Clar, perquè la qüestió només és robar, després col·locar les olives.
No feien la venda en negre, sinó que ho feien d'una manera suposadament legal, no? Perquè els responsables que volguessin adquirir doncs aquest producte doncs ho fessin segurs, pensant que estaven fent doncs una transacció doncs totalment legal. Legítima,
sí.
No?
Sí, sí.
Van arribar a furtar 4.500 quilos d'olives. Per tant, no estem parlant d'una d'una xifra menor, que evidentment això doncs va afectar a les persones, no, víctimes. I en aquest cas doncs se'ls ha imputat els delictes de receptació, és a dir, vendre una cosa que sabem que és robada, no, i que el seu origen és il·lícit, i falsificació de document mercantil, perquè aquesta dada que et deia abans, no, d'aquesta declaració agrari, que era el que feien servir falsificadament per poder vendre aquest producte.
Carai, doncs, Imma Viudes, portador del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Té la manera con los malos, és que no s'aturen, no s'aturen, I mira, curiosament, avui no ha sortit cap notícia de marihuana, però segurament hi ha.
N'hi ha el que no han entrat avui, però n'hi ha.
El que és que no tenen l'expectació que...
De fet, tenim un comís al dia de mitjana, per tant...
Un comís al dia de mitjana?
Els comissos són notícia, però tenim, sí, de mitjana un comís al dia.
Malauradament continuem sent el súper.
Efectivament, som l'or d'Europa.
Un dia hem de fer un monogràfic del per què passen aquestes coses, perquè si, ho acaba de dir la Imma, un de comís al dia, després quan és notícies com quan són grans quantitats, però per què passa això a Catalunya? I moltes vegades ho hem parlat, per una les lleis són més benèvoles en aquest cas, podríem parlar que aquesta seria una de les bases, eh? Per això moltes vegades, no només Catalunya, sinó possiblement Espanya és el súper. Dit així, de manera col·loquial. Imma Viudes, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I bon Nadal si no ens veiem, Cuida't. De seguida parlem d'una altra situació, perquè Sant Pau, l'Hospital de Sant Pau, està estudiant la relació entre la visió borrosa, no sé exactament el nom, però ara ens ho expliquen, i la migranya. Hi ha una relació en aquesta qüestió. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bon dia, benvinguda. Explica'ns això de la visió borrosa. No és exactament
No és exactament visió borrosa com a tal, sinó que es diuen aures visuals. I és un efecte de visió borrosa, però també com una espècie de... deixar la visió a part, no?
Sí.
Per culpa de la migranya. Ara ho explicarem molt bé.
Sí, ho explicarem perquè l'Hospital de Sant Pau està estudiant aquesta relació. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Però abans, Rècord Motor. Vols vendre el teu cotxe? Doncs escolta això. Rècord Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Et pots preguntar. Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo i omples el formulari amb les dades del cotxe. Després es posen en contacte amb tu per finalitzar el procés. I a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Clar, visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord facin la resta.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se ha ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa.
y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Santa Claus is coming to town. Viene Santa Claus. Has demanat moltes coses al Pare Noel?
Tinc una llista, però encara no l'he revisat.
Bé, jo hem de dir que els nens i nenes que ens estiguin escoltant que han de repartir la carta, eh? Entre el tió,
sí,
el Pare Noel, els Reis d'Orient, hi ha molta feina. Vull dir que estem calmats, eh? Tu ets més de Reis d'Orient o més de Pare Noel?
Jo sóc de Cagatió i de Reis.
Cagatió, tu ets de Cagatió, eh?
Sí.
I de Reis. Sí. Molt bé. Bé, el Cagatió porta un regalet, caga un regalet,
sí,
doncs, aquests petitons.
Sí, més petitet i després els Reis. Sí,
els Reis són més esplèndids, en aquest cas, no? Bé, però si ve el Pare Noel tampoc passa res, vull dir,
hem de fer... Té les portes obertes, si vols.
Sí, sí, sí. I pot passar sense cap mena de problema, eh? Bé, parlem d'aquesta relació i aquest estudi que està fent l'Hospital de Sant Pau de Barcelona entre aquesta relació de la visió borrosa i la migranya. Explica'ns, Mar.
Doncs es tracta de les aures visuals, un fenomen que pot provocar, doncs, aquesta àrea borrosa de la que parlàvem, que sovint es perceben com si estiguessin també en moviment o progressant, en certa manera, i en alguns casos acaben ocupant tot el camp visual durant uns quants minuts. Sobre el tema hem parlat amb el doctor Robert Balbís, que, doncs, ens explicava el que han organitzat, el vídeo que han fet l'àrea de les cefalees i neuràlgies del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, per tal de poder identificar en certa manera què és el que veuen els pacients quan es troben en aquesta situació.
Els primers sorpresos amb el vídeo som nosaltres mateixos, perquè jo porto 20 anys dedicant-me a la migranya, i fins que no van començar a preguntar als malalts i mica en mica han dissenyat aquest vídeo, no ens hem adonat d'exactament el que veuen els malalts, perquè jo tenia una altra idea preconcebuda dels articles mèdics de lo que els malalts estaven dient, i no és això. Per exemple, hi ha molts metges que es dediquen a la migranya, però jo, que pensen que hi ha molt de coloraina a la migranya, molt colorides, i no, són en blanc, gris, i mai en negre. Vull dir, la migranya, diem sempre que l'aura és un fenomen positiu, hi ha més llum de la normal i no es veu en negre. Quan una persona deixa de veure en negre, això pot ser un problema vascular cerebral, poden ser moltes coses. L'altre tema és el colorido. La migranya, quan té molta coloraina en l'aura, probablement no sigui migranyosa i sigui d'una altra causa. Pot ser perquè està prenent algun medicament que el pot produir el malalt, pot ser una epilèpsia, poden ser moltes coses. Per tant, hem après moltes coses sobre l'aura. Realment, les aures que hi ha a internet, en YouTube, en Google, no s'assemblen molt precisament a el que diuen els malalts, i per aquest motiu l'hem fet.
I és que la migranya és una malaltia que afecta ni més ni menys que el 12% de la població mundial i, per tant, és la malaltia més freqüent de la humanitat, segons l'OMS. Ara, amb aquest avenç, doncs, ajudarà, a part dels pacients, també els metges, per tal de poder identificar claríssimament si es tracta d'una migranya o d'altres malalties.
És un trastorn visual transitori que dura una mitja de 30 minuts, sempre més de 5 minuts i menys d'una hora, aproximadament. Si mica en mica van amb un expert audiovisuals, van començar a dissenyar aquest vídeo. Són 6 situacions gravades en l'Hospital de Sant Pau, en el que suposades persones van caminant i comencen a veure aquests fenòmens. Són 6 els fenòmens més freqüents que relaten els malalts amb migranya. I això és una situació que realment, lo que realment és, diguem-ne, útil. Del punt de vista del metge, és també hi ha altres malalties que poden donar un trastorn visual transitori que poden ser fins i tot perilloses, ictus, malalties dels ulls, lesions cerebrals, etc.
Així, doncs, una eina que és gratuïta i que s'ha desenvolupat per tal de fer-la arribar a neuròlegs, oftalmòlegs, a pediatres i també a metges de família i d'urgències per tal de qualificar-la com a migranya i així estar segurs i veure realment què és el que veuen els pacients en primera persona.
És un bon què, en aquest cas, per identificar la forma i la manera de la migranya, en aquest cas amb la relació amb aquesta visió borrosa, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
I ara estem a punt d'arribar, bueno, de fet, arribem a la 1:00 PM i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.